Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una, us informa Júlia Julve. Ho acabem de saber. Condemnen a un any de presó i a 6 mesos d'inhabilitació a 5 agents dels Mossos d'Esquadra per agressió amb motius racistes a un noi a Manresa. Això l'any 2019. L'acusació particular ha arribat a un acord amb les defenses dels agents que no podran exercir de policia durant mig any. Seguint la vista des de l'Audiència de Barcelona, i tenim el nostre company Pau Massip. Pau, bona tarda.
Bona tarda. El pacte entre les parts farà que els Mossos d'Esquadra evitin la presó. L'acord manté els agreujants per racisme i els obliga a fer un curs sobre igualtat. A més, també hauran de pagar 80.000 euros a la víctima pels danys físics i morals que van patir.
Moltes gràcies, Pau. Avancem amb més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana la unanimitat dels 27 estats membres perquè el català esdevingui llengua oficial a la Unió Europea. Així ho ha expressat en un article publicat aquest dilluns a diversos mitjans europeus, en què també ha assegurat que la reivindicació de parlar català a Europa no és una petició conjuntural del govern espanyol, sinó que ve de molt lluny. Per això reclama que votin a favor de la seva oficialitat a la reunió prevista per demà dimarts al Consell de Fer Generals del Consell de la Unió Europea. Aragonès creu que és una gran oportunitat per corregir la greu anomalia històrica que representa que milions de ciutadans europeus no tinguin garantits els seus drets lingüístics. I com dèiem, a menys de 24 hores d'aquesta reunió, el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha denunciat una campanya de boicot del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el reconeixement oficial del català a Europa.
El señor Feijóo, que está en estos momentos en un proceso de boicot a este proceso de reconocimiento de las lenguas cooficiales en Europa, pidiéndole a sus colegas conservadores en Europa que no permitan que ese reconocimiento se produzca mañana. Y nosotros desde aquí, desde Sumar, queremos exigirle al señor Feijóo que cese inmediatamente su boicot a los intereses de su país en Europa, que piense en los intereses de su país.
I mentrestant, el govern espanyol, en veu del ministre en funcions de presidència, assegura que l'executiu està fent tot l'esforç i totes les gestions perquè el català esdevingui oficial a la Unió Europea. Félix Bolaños ha assegurat que tant espanyol és el castellà com el català, l'euskera o el gallec. I més qüestions. Tornant a Catalunya, el Departament d'Economia i Hisenda ha xifrat en 21.982 milions el dèficit fiscal el 2021, una xifra que equival al 9,6% del PIB. Es tracta d'un màxim històric després que en els anys anteriors el dèficit fos de 20 milions, tant el 2019 com el 2020. La Generalitat va aportar el 19,2% dels ingressos, mentre que només en va rebre el 13,6% de la despesa. La consellera d'Economia, Natàlia Masguix, denuncia un ofec deliberat de l'Estat a la Generalitat.
Un ofec sostingut perquè, com hem vist, des de l'any 1986 la mitjana del dèficit fiscal és d'un 8,1%. Del PIB. Va oscil·lant, ho hem vist en el gràfic, 7, una mica superior al 10, però en aquesta mitjana de 35 anys en el 8,1% del PIB. Per tant, fa més de 35 anys que patim aquesta situació des de que tenim dades disponibles.
Mas també ha detallat que aquest dèficit suposa al voltant del 50% del pressupost de la Generalitat i ha remarcat que limita la despesa de salut, educació, serveis socials i infraestructures. Abans dels esports, una notícia que també acabem de conèixer, Acció Climàtica ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica als 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una situació que s'ha donat a causa d'una intrusió de pols africana que està afectant el nord-est de la península Ibèrica des del 16 de setembre. La 1 i 4, esports amb Anna Closa.
En futbol, ara mateix ja en marxa la roda de premsa prèvia al partit de demà entre el Barça i l'Anvers de Bèlgica. El migcampista Oriol Romeu assegura que l'equip té bones sensacions.
La sensació és d'optimisme, de voler d'alguna manera fer un bon any a Europa, de voler arribar a competir millor del que s'ha fet els últims anys. Crec que és un objectiu no només dins la plantilla, sinó també de club, de poder ser un dels clubs que arriba a fases finals i competeix d'una manera òptima contra equips top dins a nivell europeu. I jo crec que la plantilla està feta per això i estem preparats per a donar un pas endavant.
En aquesta roda de premsa també hi ha el tècnic blaugrana Xavi Hernández. El partit entre el Barça i l'Anvers correspon al primer partit de Champions i arrencarà a les 9 de la nit des de l'estadi Lluís Companys. I en bàsquet, el Manresa fa oficial la incorporació del danès Jonas Thore. El danès ja havia estat en dinàmica del primer equip durant la temporada i ara ha signat un contracte per 3 mesos amb l'equip del Bages amb opció d'allargar el contracte fins a final de temporada. El pivot de 32 anys ha passat per molts equips europeus i també per Torrelodones i per Alacant. Per tant, el Manresa, que amb aquesta incorporació dona la plantilla per tancada i arrencarà la Lliga amb 13 jugadors.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà a les 2 a l'Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Set minuts gairebé que passen de la una del migdia. És que ja estem així.
Sí, ja comencem.
Val. Divulgadora musical, directora d'escena, Maria Voronkova, què tal?
Molt bé, com molt estàs? Contenta.
Sí?
Sí, amb moltes ganes. Porto avui coses
deia,
xulis.
Mira, estava comentant avui amb el productor, amb l'Andreu González, que avui el programa ha passat volant.
Ah, sí?
Sí.
Mare Déu, doncs portes horetes, eh?
Dic la Voronkova, ja.
Sí, aquí estic.
Fixa't.
Hola. Bueno, però estàs content de veure'm.
Molt, així, vale, ja ho saps estar. Que sempre.
Doncs a tope, doncs vinga.
De què parlem avui?
Doncs es porta una cosa molt guai. És que saps què passa?
Per variar.
Bueno, no, m'he donat de que por H o por B m'està quedant un setembre que en clau com molt femenina.
Pues, vale? Escolta'm,
sí,
benvingut sigui.
Sí, he anat saltant com d'aniversari a aniversari d'una forma molt inconscient.
Tu saps
els de gent gran.
Els locutors senyoros,
sí.
com jo.
Sí,
que,
digue.
No, és veritat. Que solem dir que 28 de maig... No, és que el dia de la dona ha de ser cada dia, no pot ser que sigui només un dia a l'any. Que no...
Bueno, doncs aquí bueno, estem, aquí estem fent-ho. No? Ho estem practicant, de forma
bastant
literal.
No?
Però fixa't que ha sigut sense voler, o sigui, no era una campanya feminista, que suposo que en el fons sí, sense voler,
sí.
Però mira, ha anat passant.
No, jo com sí. N'alegro.
I com que em vaig comprometre quan vam fer el capítol de dones compositores a parlar d'aquesta senyora, que és
molt top. Ja sé qui dius.
Ah, amigo. Doncs avui us porto a una grande. A més, em lliga amb la setmana passada. Si la setmana passada parlàvem d'Alicia de la Rocha,
sí.
La millor pianista del segle XX,
sí,
us porto a la millor pianista del segle XIX.
Home.
Anirem
tirant enrere, amb pianistes.
Sí, has vist? Que bonico. Però és que ella no només va ser pianista, sinó una compositora com la copa d'un pino. I és la grandíssima, grandíssima Clara Schumann.
És composat per ella?
Sí, senyor. Com
és una barbaritat, eh?
Com se t'ha quedat el cuerpo? No t'esperaves, eh?
Hans Zimmer en potència.
Oh, clar, esperaves aquí una piecita estúpida de pianito? Pues no. Pam, orquestació.
No, ja. No, m'agrada molt.
No, és la monda, ja veuràs. Ja anirem escoltant, us convido molt a descobrir la seva obra, perquè realment és com... En serio, ¿dónde...? ¿Esta mujer es en serio? ¿Por qué no hay pósters d'ella en mi classe de música? Què ha passat?
Bona.
Què ha passat? Muy mal. Bueno, va, comencem pel principi, com
sí.
Sembla. Et sembla?
Va. I tant.
Tenim a Clara, que neix a Leipzig l'any 1819.
Molta gent de la música de Leipzig,
sí, Leipzig,
trobo.
Sí, jo no? Penso, si hubiera nacido en Leipzig...
Per ser un
sí.
Poblet que no sé ni on està.
Bueno, sí, 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 està guai, està guai. Sí, no? Hay que ir a Leipzig i tocar la tomba de Bach i coses.
Clar, clar, clar.
En fin. Doncs mira, qui són els seus pares? Doncs la Marianne Tromlitz i Friedrich Wieck. Ella és una cantant i, atenció, perquè ja és subversiva, esta senyora, mm-hmm. vale? Ella se separa del seu marit molt aviat. Ai. Perquè... Sí, 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 sí. Perquè ella és cantant, ja t'ho he dit. Perquè ella allò de renunciar a la carrera i a la vida per cuidar fills i de l'home, doncs no li feia el pes.
No, esto no, 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 no,
va dir, esto no me va, no, vale. no me va.
I com... Esto no me va.
Buenísima, lo siento.
Ja hi som.
Aquesta ha estat bona.
Hi ha un tècnic que es posa les mans al cap.
Sí, normal, normal. Vale, ho sentim per tothom, però m'ha agradat. Lo siento. Bueno, va, seguim. Què passa? Que Clara ja té un exemple com superpotents d'una vida ja fora del normal, amb aquest exemple de la mare. I què passa amb el pare? Doncs que ell és pianista i, a més, té una escola de música. I com tants altres, com hem parlat en tantes ocasions, és un pare obsessiu amb els seus fills. I què decideix? Doncs convertir a la petita Clara en una nena prodigi. I la qüestió és que ho va aconseguir. Mm-hmm. Per què? Doncs que la nena, a partir dels 3 anys, ja rebia classes d'atenció de violí, de piano, de cant, de teoria musical, de contrapunt, instrumentació i composició. Què hacías tu a los tres? Exacto.
Rebegaries, com a mínim.
Correcte, correcte. Així que aquesta nena es passava les hores tocant amb el seu pare mm-hmm. i la resta del seu temps el passava amb l'ama de llaves. No sé com és ama de llaves en català. Com és ama de llaves?
L'ama de claus.
Ama de claus? D'acord, no ho sabem. Bueno,
la germana del Santa.
Em comprometo a tenir aquesta paraula no ja d'una vegada. No, no pot ser.
Si
no
algú
ho
sap...
Sí, per favor,
no,
ama
no,
de llaves.
Ara ho dic de bo, eh? Si algú ho sap, 93-409-2771, sisplau, que ens digui com és en català ama de llaves.
Ama de llaves, per favor. Por favor, bueno, va.
No sé si seria majordoma.
Podria ser. Podria ser. Bueno, no, amb la senyora no sé. Aquesta, amb, vale? Amb la senyora
amb
de les claus,
senyora que,
que tenia moltes claus. Vale, doncs estava amb aquesta senyora de les moltes claus que treballava per la seva mare, que ja hem quedat, que no tenia tot el temps del món per la nena, perquè havia de treballar.
Sí.
Però el curiós d'aquesta senyora és que, per alguna raó que no està documentada, ella no parlava, vale? L'ama de llaves.
Val.
No parlava ni una paraula.
Ai, pobra.
Bueno, pobra, no sabem, no sabem. Què va passar? Doncs que la Clara ja tocava i fins i tot començava a composar, però encara no havia après a parlar.
Fixa't.
T'ho juro, una nena prodigi que no parlava. Em sembla, bueno, dada curiosa, eh? Sin más. Així que, què passa? Així va passar en ella la seva infància fins que arriba als 11 anys, on va oferir el seu primer concert. I ho fa en una sala superimportant de Leipzig, que és la Gewandhaus. I des d'aleshores ja es va proclamar a la fi com la nena prodigi que el seu pare, doncs, havia previst i preparat.
Acabo de buscar. És majordoma, eh?
Majordoma.
Ja ho tenim,
majordoma.
Això.
Bueno,
sí, 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 és majordoma.
M'ha decebut una mica. Esperava un mestressa de claus, com bé ens ha dit el tècnic. Però no, no, no. Majordoma. Ara ja ho sé, no cometré aquest error de nou. Va, seguim. Majordoma a part.
També em surt mestressa de claus.
Oh, és maco, mestressa de claus. Sí. M'agrada més. És la mestressa de les claus.
Doncs vinga,
som-hi. Sant Pedro femenino. Bueno, va, som-hi.
La que em porta és la Clara.
Sí.
La nena.
Va, tenim a la Clara, que té 12 anys. Mm-hmm. I amb 12 anys la tia estrena la seva primera composició.
Amb 12, eh?
12.
Que comencem bé.
No, no, tremenda, tremenda, vale. Una tremenda. Aquesta composició és 4 poloneses per a piano i ja, pam, deixa superpatent que té un excel·lentíssim criteri i molt de talent per la composició. Així que ella dia a dia es va consolidant com a una intèrpret de piano brutal, comença a fer gires per a Europa, bueno, va a tort i a dret, i evidentment està tot això liderat, comandat i, per suposat, cobrat pel seu pare.
No se podia saber.
Siempre estamos igual con la història de los padres pesados. Ai. Però bueno, la qüestió és que la tia va tocar amb artistes increïbles com Niccolò Paganini, que van fer un programa.
Compte, eh?
Sí, 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 molt top. I també el gran virtuós del violí, Joseph Joachim, que era com una superestrella, també. I amb ell va oferir, estem parlant de que té 12 anys, eh?
Sí.
238 concerts per tota Alemanya abans d'arribar als 14.
Déu-n'hi-do.
No, 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 o sigui, molt bèstia, ahir és nada. Jo llegint la Bravo i aquesta senyora fent quasi 300 concerts i composant sense parar, vamos.
Llegint la Bravo, eh?
Sí, lo siento.
No, no,
mi...
va,
sí, ja podria estar...
Ara m'he fet la imatge i...
Escrivint ensaios, no, leia la Bravo, què passa?
M'ha colpit.
Sí. Bueno, qüestió, que molt parlo, però escoltem aquesta peça que ella composa amb 12 anys, sisplau. Som-hi.
12 anys, eh?
¿Qué te parece?
Re, no.
¿Qué te parece? Está... Nada. Tu també ho feies, oi?
Sí.
Això ho fèiem tots.
Jo entre sèrie del Goku i sèrie del Goku...
Sí.
Composava
pues, una polonesa,
per...
sí, tonta, sí, eh? Sí, sí, per passar el rato.
Exacte. Mira.
No, no, tio, molt top, molt
top. Molt bèstia.
Molt guai, molt guai. Què passa? Doncs que la seva fama doncs, comença a córrer per tota Europa i, a més, és que és reconeguda per tothom. Vull dir, Chopin va dir d'ella: la seva interpretació és única. De fet, és l'única dona de tota Alemanya que pot tocar la meva música.
Patapam.
Patapam. O sigui, apartant el masclisme, que és propi dels seus temps. La lògica era bastant clar.
Sí,
i que tu diguis Chopin, hola, què tal? Jo me quedaria muerta,
clar,
la veritat.
Clar, clar.
Així que li van donar premis, els compositors comencen a composar-li obres, li dediquen, el públic es torna completament boig per ella. Vamos, que l'adoren.
Per tant, és una dona que tot i els temps està reconeguda, eh?
Molt reconeguda. Com a intèrpret és de lo més top que et puguis trobar.
Val, després m'explicaràs, i potser t'estic fent un spoiler aquí, als oients, vaja, però després m'explicaràs aleshores, per què no ha arribat a nosaltres?
Oh, per suposat. És Ahora voy.
Val.
Precisament,
perfecte. Tira.
Ahora voy. Perquè ella continua composant. Perquè més allà... Bueno, si això és el que composava amb 12 anys, doncs ja t'heig un spoiler de lo que va passar.
Sí.
Vale. Però què passa? Que a poc és ella mateixa la que va perdent fe amb el que està fent. Clar. Un cop més, la història mal escrita i mal explicada, pròpia dels seus temps, doncs, clar, és que estem en una societat androcentrista a tope.
No.
O sigui, ja hemos... Estàvem, volia dir. Perdó.
Continuem.
Així que passa, que ja hem sentit el que deia Chopin. I ella mateixa se va viniendo un poco abajo, com a compositora. De fet, us llegiré unes paraules que ella mateixa va escriure, que a mi em trenquen el cor amb mil bocins, i que em semblen un desastre. Diu: algun cop vaig creure que tenia talent creatiu, però he renunciat a aquesta idea. Una dona no ha de desitjar composar, perquè cap d'elles ha estat capaç de fer-ho, així que per què hauria de tenir esperances de poder-ho fer jo? O sigui, és que és molt fort. O sigui, està pensant ella mateixa que... No, se me está yendo la olla. No soc capaç de composar. Esto es absurdo. Així que ja tenia una tasca compositiva super extensa. Així que imagina't, si ella no hagués cregut aquestes tonteries sobre si mateixa...
El que hagués fet, eh?
Exacte.
Clar.
No sé si tindríem només el pòster de Robert Schumann. Jo crec que tindríem a la Clara i com a la Copa
segur,
un Pino.
Segur.
I, bueno, la història mal explicada és el que dèiem de les dones compositores. O sigui, no és que no estén.
Història oblidada.
Absolutament. Estaven. Fer-ho. Ho feien i de puta mare. Però és que elles mateixes se venien abajo. Bueno. Què passa? Va, seguim. Va, que em poso nerviosa.
Tira.
La nena comença a fer-se gran, d'acord?
Sí.
Vale. I amb l'edat arriba l'amor, que ja saps que m'agrada a mi.
Ai,
això.
Sí.
Però és que l'amor, en el seu cas, arriba literalment a casa seva.
Ep.
Sí, va mostrar el marro. El seu pare, el Friedrich Wieck, és un gran mestre de piano. I què passa? Que després del superexitazo de la Clara, doncs ja se'l considera, vamos, tot un descobridor de talentos, vale?
Però no té mèrit, que és la filla.
Bueno, ets la filla, però ell és qui l'entrena, diguéssim.
Val.
Amb la qual cosa es considera com supertop, aquest senyor.
Val.
Així que la seva fama comença a córrer i molts pianistes volen posar-se a les seves mans per perfeccionar la tècnica i a veure si els fa famosos amb ells també. I aquest va ser el cas del que sí ha arribat a la història de Robert Schumann.
Claro.
Ell és un pianista molt talentós, compositor i literat, i succeeix que Wieck es converteix en el seu mentor i també en el seu amic, i això serà important. Clara el va conèixer quan ella tan sols tenia 10 anyets. I va passar que als 15 ja estava perdudament enamorada d'ell i ell també d'ella. Però, pel pare allò era una cosa completament inacceptable, perquè, com he dit, ell coneixia perfectament a Robert Schumann.
Sí.
I passa que aquest senyor era un pieza, però de mucho cuidado.
Sí?
Buah!
Vaya.
No. O sea, és, el pare deia, és un partido indeseable, no puc estar més d'acord.
Sí?
No, vamos.
Per primera vegada estem d'acord amb el pare d'una compositora.
T'ho ben juro. Vull dir, les conseqüències seran dramàtiques i ja ho veuràs, però d'entrada entenc què li estava passant.
Val.
Bueno, el pare suposa a sequíssim, vale?, aquella relació. Tant és així...
Quan jo digo no.
Sí, no, però
val,
molt bèstia.
D'això, eh?
Sí.
Val.
Diu, voy a enviar a mi hija 18 meses de gira.
Apa, aquí.
Apa, a la porra.
Vinga,
us separo. I, a més, comença una campanya difamatòria contra Schumann tan heavy...
Que eren amics.
No, pues és tan bèstia aquesta campanya que l'acaben engarjolant durant 18 dies per difamació. Sí, ell va anar a tope.
Déu-n'hi-do.
Con mi hija no.
O sigui, però, què passa? Que per entendre una mica més aquest pobre senyor Wieck, que us deia, estic una mica d'acord, us faig 5 cèntims sobre Robert Schumann, sí. Vale? Perquè vaya pieza. Era, jo et diria que és un romàntic en tots els sentits de la paraula, vale? No és un prota despronceda porque Dios no ha querido, porque debería, vale? Així que, mira, per començar, ell ja era 9 anys més gran que la Clara, que és una bona diferència d'edat. Per continuar, tenia supermala relació amb la seva mare, perquè la mare havia obligat a Robert a estudiar dret, però ell es va rebotar per poder dedicar-se a la música i la literatura. Però aquí no acaba la cosa, perquè tot això al final són minúcies, nada, menudències.
Tot això res,
Nada, nada, nada. Vale. Aquest bon home tenia una malaltia mental que en aquell moment no tenia diagnosticada, vale? I que bàsicament avui és el que és la bipolaritat, el maniaco-depressivo.
Val.
Així que, evidentment, els períodes que sí de crisi, depressió, reclusió, obsessió i totes aquestes meravelles eren més que freqüents en ell. No era una cosa així delicada.
Si no sabia què era, no hi havia medicació, absolutament.
Correcte. Val. I per si fora poc, que dius, ja amb això ja tindríem bastant, doncs tenia una reputació de faldillero d'aquí a Pequín.
Val,
i el pare ho sabia perfectament. De fet, o sigui, estava medicat amb mercuri per una sífilis que va contraure fruit d'una aventura amb una criada.
Apa, aquí.
Sí, aquesta sí
que parlava, eh?
Sí.
Val.
Aquesta sí que parlava, ha fet-se la vida. Ai, no, i és que deia parletes com ara les següents, eh? Sí. La seva època de solter, diu, entre les tecles blanques i les negres, em quedo amb les negres, sempre han tingut millor ritme i millors malucs.
Ai.
Todo mal, vale? Suman todo mal. Així que el pare...
Ai.
Vale, a tope. A muerte,
lleig, eh, això?
Molt lleig, molt lleig.
No escoltaré mai més igual a Schumann.
Ah, ho veus? Ah, i ara que entens millor el que toma. Diu, niña, vete 18 meses
clar,
i te voy a difamar que te va cagar la pata.
Clar.
Però al César lo que és del César. Perquè és veritat que Schumann es va enamorar però fins a les tranques de Clara. Perquè més enllà de... Oh, que bonita eres, oh, que bien nos llevamos, el paio l'admirava profundament, no només com a pianista, sinó també com a compositora.
Imagina't.
És que és més, Robert creia més en ella que ella mateixa.
Ai!
Sí, clar.
Això és bo, eh?
El César, lo que és del César,
clar,
t'ho deia. I què passa? Que ella també l'admirava amb ell. Per què? Perquè compartien interessos, es feien superbé l'una a l'altra, perquè ella per un cantó li donava pau. I ell l'entenia i la respectava.
Clar.
Amb la qual cosa, allò era super raro. Se sentien super a gust junts. I, a més, compartien tot aquest mundillo intel·lectual que es feia, doncs, xerrar, tocar, composar durant hores i hores. Així que, més enllà de tots aquests impediments, els 18 mesos de separació, la campanya difamatòria, la negativa del pare, tot allò, tot el passat del Schumann soltero, cabeza perdida, tots dos van continuar lluitant pel seu amor.
Fixa't que
m'agrada. No, ja te digo que esto es una novela romàntica, que és bonito. Així que aquesta lluita va portar a Clara a aprofitar l'empresonament del seu pare per emprendre una batalla legal i aconseguir el permís de matrimoni, sent encara ella menor.
Fixa't.
I finalment, un dia abans de fer la majoria d'edat, li otorguen el permís i tots dos es casen el 12 de setembre de 1840. Evidentment, el pare no hi va anar.
No?
No hi va anar.
Ai.
No. Però...
I ets també, si et cases la filla, escolta'm.
No podia estar... Estava en la càrcel per difamar el senyor perquè ens casessin, saps? O sigui, ella estava que no. No, esto no puede ser. Però, mira, l'amor va ser més fort i la Clara va ser una tossuda i va dir, yo me caso y punto, aquí punto l'último. Però ja et dic que el cas és que estaven enamoradíssim fins al dia que ell va morir. Van tenir la friolera de 8 fills junts. 8. Sí. I a part de tots aquests fills van tenir una vida social, artística i també de parella molt activa i majoritàriament feliç. Fixa't que això em sembla supertendre i bonic, que el mateix dia del seu casament inicien un diari musical junts. Se puede ser más cookie que llevar un diari musical?
Preciós,
anaven composant peces i pels seus aniversaris es composaven peces i se les regalaven. Ai, por favor, es muy romántico. Vale, que él está loco, ok, pero es muy romántico.
Una mica ñoño, també t'ho dic.
A veces soy ñoña, también.
Vale?
Vinga, va, escoltem una mica de música, perquè ja me estoy poniendo blandita. Passada. A més, és que ja ho veus.
Sensibilitat.
Composa per tot i per tothom. Composa per orquestra, per piano, per... Sí, clar, ja hem dit que amb 3 anys ja la tia estudiava contrapunto,
clar.
Que jo he entès el que és el contrapunto igual amb 19. Saps? O sigui... Clar, clar, és, no, és una passada, sí. És una passada. Va, seguim amb tot aquest marro.
Som-hi.
Perquè sí, ells tenien molt d'èxit a nivell professional, vivien bé en parella, s'estimaven bogeria, però com et pots imaginar, la convivència amb Robert Schumann es va anar complicant.
Clar.
Es va anar complicant. Primer, el paio es va obsessionar en convertir-se en un virtuós del piano, ¿vale? Que això podria haver estat molt guai, perquè talent no li faltava a l'home, però... Ell sentia que el dit anular, el de l'anell, no tenia l'agilitat adequada, que digo jo, sorpresa, sorpresa, com la resta de los mortales. Uh-huh. Prova de moure el dit, a que tiene menos agilidad que el resto.
Claro.
Aquest d'aquí. mueve, ya verás. Ah, veus? Però ell dijo, no, voy a cambiar mi dedo anular. Així que com era obsessiu, com... Sí, està aquí moviendo Joan el dedo.
Ho he intentat, és difícil, pues, eh?
Lo és.
Proveu-ho a casa, sí. Amb la supervisió d'un
doncs, adult. Doncs Schumann va pensar que era cosa d'ell. I diu, ¿sabes qué? Voy a inventar aparatos y cacharros per guanyar agilitat. I ja t'avanço que era un músic excel·lent, però el pitjor inventor de la història.
Sí, eh?
Home, unes polees, unes cuerdes, unos cacharros que semblaven, vamos, aparells de la Inquisició, de tortura... Bueno, qüestió, què va passar? Doncs alguns diuen que va desenvolupar una malaltia que s'anomena distonia focal o càncer del músic, i els seus dits es paralitzaven. D'altres diuen que simplement es va fer merda la mà amb aquells invents del...
Té tota la pinta, també t'ho dic, eh?
Vale. Qüestió, que sigui com sigui, les seves mans van quedar mig paralitzades, així que la seva carrera de pianista virtuós es va acabar. Vale. Per sort, es va volcar la composició i també la crítica musical, i dic per sort perquè la veritat és que és un dels més grans compositors romàntics que hi ha. I també va fundar una revista i realment els seus articles van ser, literal, d'autèntic visionari. Es dedicava a reivindicar figures com la de Mozart, com la de Beethoven. Clar, en aquell moment estaven supermenystingudes. T'imagines imaginar-te ara la història de la música sense Mozart o Beethoven?
No.
És molt fort.
Sí.
I ell ho va veure, ho reivindicava i li deia, calla-te, tu, Schumann, però bueno. En fi, coses. Què dius tu? Com podia composar i escriure aquest senyor si tenia la mà paralitzada?
Bona pregunta.
Imagínatelo. Quien había ahí?
Clara.
Ah, efectivament. On no arribaven les mans Pobreta. De Robert, arribaven les mans de la Clara. O sigui que molt top, aquesta senyora.
Sí.
Què passa, doncs, que la infermetat de Schumann no només afecta la seva carrera, sinó, evidentment, la seva vida quotidiana, i a poc va empitjorant, una, per la falta de diagnòstic, i dues, pels efectes secundaris del mercuri que estava prenent per la sífilis.
Sempre prens mercuri...
Clar, clar, és que no tomen mercurio, senyores.
Això no ho feu a casa.
No ho feu a casa.
Lo al dit,
no
si voleu, sí.
Sí, però el mercurio no.
No.
Així que, clar, a part de la depre o moments de crisi o absències, el paio també tenia al·lucinacions, vertígens, començava a veure àngels i dimonis, l'esperit de Mendelssohn se li apareixia per dictar-li música, i a més tenia episodis gravíssims d'al·lucinacions auditives.
Que vegis que tinc memòria.
Sí.
Una altra de les grans oblidades,
sí.
Senyora Mendelssohn.
Bona, molt bé, un dia parlarem d'ella, i
vinga.
Tant, absolutament. Bueno, què passa? Que en aquests moments Clara es convertia en l'únic sostén d'aquella nombrosa família.
Mm-hmm.
O sigui, ella era soleta que mantenia a tots nou gràcies doncs, als concerts, a les classes, i era l'única que garantia doncs, l'estabilitat i la calma en aquella casa, que tot sovint et pots imaginar que era de bojos, perquè
sí,
un
segur.
Dels seus fills, evidentment, va heretar la infermetat del
pare.
Sí, no, terrible, terrible.
Presagis d'aquesta música no...
Bueno, perquè
no
era
són tormentoso. Bons.
Bueno, perquè ja t'estic dient que conviure amb aquest senyor... Hola, què tal?
Chon.
Clar, 8 fills.
Una mica tiburón, eh?
Todos locos. Home, és que t'ho imagina't aquesta dona. El otro hablando con el espíritu de Mendelssohn.
No,
ella amb 8 fills per allà corretejant, fent concerts per tota Europa. No, eso qué es?
Clar. Això no és vida.
Eso no es vida.
No.
No. I composant les seves hores mortes. Que és que jo imagino que devia ser cagant, pobra dona, perquè no m'imagino quando, por Dios.
Jo vull temps de qualitat. Doncs no el tindràs, Clara.
Però, Joan, no tot van ser turments, eh?
No.
Perquè dins de tot aquest drama tenien una vida, com et deia, bastant feliç, ben avinguda, i social i artísticament estaven molt ben col·locats.
Val.
Així que me voy con el marro y el salseo, porque esto tiene una parte 2.
Ay, Dios mío.
Sí, vamos allá. El dia 30 de setembre de 1853 arriba a casa seva un jove compositor d'Hamburg.
Ep.
Sí, per presentar les seves obres davant de Robert Schumann. Imagina't un nano així
tímid, introvertit, molt independent i fins i tot una mica sec.
Val.
Vale? Aquest noi, de 20 anyets, seu davant del piano i comença a interpretar les seves obres.
No, és que quan no em dius el nom, ja, ja em fa por.
Ja lo sé, és que és molt guai, és que és molt guai aquesta història. Què passa? Clara i Robert es van quedar en xoc.
Sí?
Flipen amb el talent d'aquell nano. O sigui, Clara arriba a escriure, sembla un home enviat pels déus.
Ep.
Les seves obres estan plenes de fantasia desbordant, sentiments profuns i una gran maestria a la seva forma. Robert no ha trobat ni una correcció per fer-li, crec que li espera un gran futur.
Crec, eh?
Crec.
Val.
I saps qui era aquest nano?
Digue'm.
Johannes Brahms.
Home!
Però, alerta, eh? Perquè ara...
No, i què passava per allà? Res.
Ara et ve la imatge al cap d'un senyor gordet, barbut, sí, vestit com un homeless.
Correcte.
Vale? De nuevo los pósters de los 90. No. Oblida-ho, vale? Estem parlant del Brahms de 20 anys. Un figurín alt, esbel. A més, con la melenita medio larga, val, tirada per atrás, vale? Ulls profuns,
jo
misteriós.
Jo res a veure amb la imatge que tenim,
no. Mans llargues, expressives, imagina't. I allà, con ese talento así atormentado.
Clar.
Sexy, vale? Sexy,
sí.
Brahms.
Sí.
No és un senyor gordo.
Sexy,
no.
Brahms, eh?
Sexy Brahms.
Val.
Estamos delante de sexy Brahms. Sí. Així que, què passa? Us preguntareu. Doncs que... entre ell i Clara hi ha el marro del bueno. Així
no.
Que... Sí, cotilleo time. Va, comencem. Va.
minuts que passen de la una del migdia. Mm-hmm. Ens comentaves aquest cotilleo?
Sí.
Fem una cosa.
Sí.
El deixem aquí?
Fantàstic. Cliffhanger, senyores i
ara.
Senyors.
I el proper dilluns, la premsa rosa.
Sí, senyor.
De l'època clàssica?
El salseo de la clàssica. Ai, com m'agrada.
Ens l'explica. Ens ho explica tot plegat i ens acaba d'explicar la història de Clara Schumann. Maria Broncova.
Molt rebé.
Maria, un plaer, com sempre. T'esperem la propera setmana.
Igualment.
Que vagi
igualment.
Molt bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 3 minuts i mig que passen de 2:15 del migdia. Núria Ros, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Bona tarda, ja no ho sé, aquesta hora. Andreu González, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Hola.
Avui estarem tot el dia així, eh? Avui et pararan pel carrer.
Hola.
I et diràs hola.
Avui a les 5:30 del matí, al sortir de casa, he despertat tothom dient hola.
Sí, en sèrio?
Sí.
Els fills molt contents, eh?
Molt contents.
Val.
M'han arribat missatges posteriors.
Exacte.
Fantàstics.
Que contentíssims. Escolta, que havíem enviat l'Olma avui, Olma Giró, a la redacció de Teatre Barcelona.
Concretament.
Per si, no sé, per si ens està escoltant alguna Olma més, que no es pensi que és ella. A la redacció de Teatre Barcelona, a fer aquesta prèvia, perquè demà celebren, recordem, aquests premis de Teatre Barcelona. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, Joan. T'anava a dir bon migdia. Bon dia, sí. Com que saludes a tothom de manera diferent, ja no sé què dir.
No, bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, em sí. quedo bona tarda.
Sí, sí, sí. sí.
Escolta, jo estic dintre la redacció
sí?
de la revista Teatre Barcelona, sí?
I què tal,
ja
com va això?
Ja estic dintre. Bé, és més petita que la de la Ràdio Estel. És una redacció molt tranquil·la.
Perquè avui en el pot petit, a la redacció persones... petita hi ha la bona confitura, home.
Ara ho has dit. Mm. Avui hi ha quatre persones que sí. estan... Jo crec que estan nerviosos.
Perquè sí? Pels premis de demà?
Hores. Exactament, demà, uns premis que es faran al Centre de Tradicionarios de Gràcia a les 8 del vespre. De fet, molt nerviosos no crec que estiguin perquè és la sisena edició, és a dir, ja en porten unes quantes. Sí que és cert que és la primera edició que es farà al Centre Artesà Tradicionarios a Gràcia, llavors, quan les coses canvien,
clar,
sempre hi ha on les acompanyen més nervis. I res, el que hem dit abans, uns premis que el que fan doncs, és reconèixer les millors propostes i els millors professionals de la cartellera durant la temporada 22-23, és a dir, no la que ha començat ara, sinó la de l'any passat,
clar,
ara acaba el 2023. Exactament.
Tant i això, perquè ho sàpiga la gent, hi ha molts espectacles que aquesta temporada repeteixen de l'èxit que van tenir l'anterior, per tant, encara tindran la possibilitat de veure'n alguns.
Exactament, sí, i si no es veuen aquest any, tindran la possibilitat de veure'ls l'any que ve, en el cas dels premis, és a dir, si
també
no aconsegueixen el premi aquest any, a veure si l'any que ve els aconsegueixen. I uns premis que són molt especials perquè el públic hi té molt, molt a dir.
Sí, mai tant.
Cosa que està bé, perquè al final és qui va al teatre, qui decideix si tornar-hi o no tornar-hi, i el públic, de fet, té el 70% dels vots.
Déu-n'hi-do.
Es fan per votació popular. Sí que és cert que aquest any hi ha un 10% dels vots que recau en mans d'un jurat professional, però, ostres, que el públic tingui el 70% del poder, està bé.
I tant.
Llavors, si et sembla, Joan, els saludem.
Ja sí, home,
i tant. Avui hi ha quatre persones aquí a la redacció. Si vols, començo parlant amb l'Andreu Ramis, que ell és qui porta la comunicació de Teatre de Barcelona, però és moltes coses. També és un dels socis, un dels impulsors, moltes coses. Andreu, molt bon dia, bona tarda.
Bon dia, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Com esteu vosaltres? Molts nervis?
Histèrics, histèrics. Bueno, és la sisena edició dels Premis Teatre Barcelona, però bueno, ja tenim apamat i el teatre al final és el que ens agrada, parlar de teatre. A més, l'Àlex Martínez és qui presenta la gala, per tant, està tot controlat.
Escolta, tot controlat, eh? No hi ha cap detall d'última hora que hagueu encara de lligar.
Bueno, la processió se lleva por dentro. Diem que està tot controlat, però en realitat estem corrent, cridant aquí, balbuceando d'una part de l'oficina a l'altra i acabant de tancar serrells.
Tancar serrells. Escolta, alguna sorpresa veurem demà?
Demà sí, demà moltes sorpreses. Hi haurà actuacions en directe, la gala, hi haurà un brindis amb tots els assistents i durant la gala sí, hi haurà sorpreses, però clar, les sorpreses no es poden dir perquè si no deixen de ser.
Però alguna cosa ens podràs dir, no? A veure, no et dic els premiats segur que no, però comencem pel públic, per exemple. Entenc que les votacions es van tancar, no? Llavors, ja sabeu si ha participat molta gent o més gent que els altres anys.
Sí.
Com és la participació?
Ha sigut molt bona i, de fet, nosaltres obrim les votacions als més de 109.000 espectadors que estan inscrits a teatrebarcelona.com. Tothom, a més, és una votació oberta, gratuïta i lliure. Tothom s'hi pot sumar. I aquest any de participació ha sigut molt bona. I, a més, hem afegit un premi, que és el Premi dels Recomanadors. Espectacles que generen com molt d'interès en el grup de recomanadors, que és gent que escriu a Teatre Barcelona Opinió des d'un punt de vista passional i des del seu criteri propi de públic, perquè Teatre Barcelona és un projecte que va néixer d'espectadors per als espectadors. O sigui, es va anar professionalitzant any rere any, però aquest any fem el desè aniversari. Però és un projecte creat per als espectadors. Nosaltres érem públic, que no trobàvem cap web que reunís tota la cartellera, venda d'entrades, informació, recomanacions, i com no ho trobàvem, ho vam crear.
Fa 10 anys, vull dir, si fa 10 anys vol dir que la cosa va bé.
Va bé, bueno, sí, hem tingut una pandèmia pel mig, hem tingut bastants obstacles a superar, i sobretot perquè, bueno, el sector teatral és... Això costa d'introduir-s'hi, però aquí estem.
I cal especial, no entenc, perquè si és fa 10 anys, alguna cosa per celebrar aquest desaniversari...
Hem intentat que el director del projecte surti d'un pastís a l'estil Marilyn Monroe, encara ho estem negociant.
Sisplau. Olma, em deixes preguntar-li una cosa a l'Andreu?
Clar.
Jo crec que temporades com la passada en el teatre català, és evident que el teatre català té un nivell espectacular, però temporades com la passada jo crec que poques, perquè de veritat que s'han vist espectacles brutals, però brutals. Per què passa això? Per què una temporada pot ser tan genial com la temporada passada?
Ara vaig a fer de traductora.
Val, digue, digue. No, cap problema.
Sí que és cert que la temporada passada a nivell teatral va ser brutal, va ser magnífica, per això també ho dèiem, no?, que moltes obres que s'havien vist es tornaran a veure, motiu del qual és que van anar bé. Llavors, com s'explica que una temporada pugui anar molt, molt bé i que la següent podria ser que no precedís amb aquest exemple?
Doncs hi ha bastants factors. De fet, en aquests 10 últims anys sí que venia. Nosaltres vam néixer en ple moment de la crisi del 2012, vam aparèixer el 2013, quan el sector teatral havia tocat terra, hi havia una crisi econòmica molt bèstia, no només a les famílies, el sector teatral va quedar molt, 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 molt tocat. I aquí va ser quan vam aparèixer nosaltres. De 2012 a ara va fer un creixement amb la megacrisi de la pandèmia de pel mig, però hi ha hagut un creixement que s'ha anat professionalitzant molt més i es poden fer més risc a nivell de producció. Sí que et trobes que anys que tens espectacles com el Mago Pop, grans musicals, ve el Circo del Sol, són espectacles massius que de cop et posen centenars de milers de persones de públic per sobre del que ja és habitual perquè són nous espais escènics, com ve el Circo del Sol amb la seva carpa, de cop tens un teatre de 2.000 localitats que no tens habitualment i això fa que les dades pugin, però que estiguem a prop dels 3 milions de persones de públic és una superbona notícia i molt esperançadora de cara a aquesta temporada.
I de cara a aquesta temporada com s'està vivint aquests inicis? Es preveu una molt bona temporada com la passada?
Home, ha arrencat com un tro, realment. És que hi ha molt bones propostes, no és perquè ens hi dediquem i perquè... És que com justament nosaltres veiem tota la cartellera, aquest any ens falten dies. Hi ha molt bones propostes de comèdia, drames, grans musicals, espectacles de gran format i espectacles de proximitat, sales que es fan a sales on hi caben 40 persones. I després hi ha dos nous teatres, el de l'Àlex Rigola a Sants i l'Espai Texas a Gràcia. O sigui que estem davant d'una temporada única.
Única, prometedora, que la celebrarem l'any que ve, però en el cas de la gala que celebra la temporada 2022-2023, quines cares conegudes veurem demà a la gala?
A la gala, doncs, aviam... mira, ve tot l'equip de La Trena, que va ser un dels grans...
gran obra.
Home, i dirigida per Clara Segura, la seva primera direcció, espectacular. Qui més tenim, Rubén? Qui més ve? No...
Espera, que ara està venint en Rubén, silenciosament per darrere, amb un somriure... Hola, Rubén. Tu ets l'apuntador de les persones que venen demà?
Porta un control. Cal dir que estan tots els nominats, estan convidats, vull dir que tindrem, jo crec que, moltes cares conegudes. Entre les que em venen al cap ara mateix, doncs crec que hi ha el Peyu, crec que hi ha el Soterrani, crec que hi ha el Màgic Andreu, també, que estava nominat també al Mitiquíssim. I què més? Qui més? Qui més? És que no sé, no sé, ara mateix no me'n recordo.
Artigau, bé, venen a l'Isra Solà de la Calor,
sí. Que no ve, qui ho sabem que no ve, podem avançar perquè sí, és a Juan Diego Botto, que també estava nominat. De fet, és l'espectacle que un dels espectacles que més nominacions tenia, però clar, té una agenda molt...
No pot venir. No
pot venir. Està a Madrid, té moltes coses a l'agenda i no podrà venir.
I, escolta, una cosa, hi ha codi de vestimenta? Perquè jo vindré i llavors...
No. Nosaltres som més... Teatre Barcelona és un projecte del públic i per al públic i no som com el públic de Madrid, que sí que va amb les seves pells, els seus abrics. I, no, a Barcelona la gent diuen que anem de quechua als espectacles, llavors a la gala també.
No, els curts,
ja estàs.
Hola. Joan, has escoltat,
sí,
estàs benvingut.
Escolta, jo vindré... Oi, què vol dir això? Jo vindré de quechua. Escolta'm una cosa, per acabar això i rematar-ho tot plegat. Si jo sóc un espectador de teatre que em fa molta il·lusió seguir aquesta sisena edició dels Premis Teatre Barcelona, però no puc anar-hi, puc seguir-ho per algun lloc o no?
Pots seguir-ho en streaming. De fet, ara ens ho explicaran, perquè sí que és cert que es van sortejar unes entrades per anar a la gala, pel públic, que ja estan sortejades. Llavors, si no sou uns afortunats que teniu entrades, però no poden seguir tots els que vulguin seguir la gala de demà. Ara parlarem amb el presentador. Ell és l'Àlex Martínez, que serà el presentador de la gala. Àlex, però no seguim tot plegat, els que no puguem venir.
Bon dia, bona tarda. Doncs al teatrebarcelona.com, des del web, podeu seguir tota la gala en directe. I ja em veureu fent el Canelo, perquè és el que faré demà. Perquè com surto barat, perquè soc soci fundador també del projecte, doncs farem el que puguem i ens ho passarem bé.
Jo et puc avançar que anirà amb unes sabates molt boniques, que les he vist per aquí, sí? La redacció, molt maques.
Boníssim.
Una última pregunta, que sempre m'ha picat la curiositat pel que fa a gales, pel que fa als premis. Sabeu ja els guanyadors? És a dir, només ho sap una persona que té un sobre amagat i fins a l'últim moment no l'obre, o ho sabeu tots i és tot el farandolero de fer veure que hi ha molta expectació?
Tu, Àlex, de fet no ho saps, no? L'Àlex em sembla que és qui presenta i no ho sap.
Jo només puc dir que jo no sé res.
Però està bé.
Solo sí, sé que no sé nada, una mica.
És misteri, clar, home.
Exacte.
Escolta, Olma, moltíssimes gràcies a tu, moltíssimes gràcies a la gent de la redacció de Teatre Barcelona. Ja ho sabeu, podeu seguir la gala a teatrebarcelona.com i Olma Giró, entre tots els convidats VIPs, que hi serà per allà. Olma, fins ara, que vagi molt bé.
Fins ara, que vagi molt bé, Joan.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
3:45 del migdia, ja t'ho he dit, Rafa, però és igual. Bona vesprada.
Bon dia, bona tarda.
Què tal?
Com
hola,
dit,
hola.
Com ha dit el nostre company teatrero, eh? Bon dia, bona tarda.
Bon dia, bona tarda, m'agrada molt.
Falles, exacte. Si no falles, ho dius molt ràpid.
Sí.
Dius molt ràpid, que no et doni temps a la gent a plantejar-se. A la gala? No, perquè no tinc roba de quechua.
Val.
És que no...
Clar, tu vas amb smoking cada dia.
Cada dia. Jo soc... Sí. No, jo tinc un estil molt normal. Però roba de quechua no en tinc.
No, eh?
No en tinc.
Què? Escolta, però no comencem això.
No, primer comencem per la pregunta Cabravo. Recordem als oients que poden participar per guanyar aquesta magnífica cistella Cabravo.
14 minuts per participar-hi.
Això avui, però demà tindran una altra oportunitat.
I dimecres
una altra, i dimecres una altra.
Sí.
Avui què preguntàvem? Doncs seguint l'estela de Pepe Domingo Castaño, que ens deia que la ràdio és la vida.
Seguint l'estela
A. L'estel A de Pepe Domingo Castaño, que deia que la ràdio és la vida, preguntàvem als oients com definirien el que per ells és la ràdio.
Sí.
I podem escoltar un parell de respostes,
sí?
Que això sempre fa il·lusió.
Molta, de veritat.
La gent s'escolta i s'anima a participar.
A mi m'agrada molt escoltar l'oient, molt.
Perquè som companyia, som companyia.
Abans, gent... però, si voleu participar encara, 663-9930-62, missatge de text o missatge de veu.
De veu sempre
pregunta.
Mola més, i és més fàcil.
Sí, a mi m'agrada.
I el podem passar en antena. Això
què?
És bona vida.
Passem algun?
Vinga, va,
som-hi.
Alguna de les respostes. Endavant, José.
Bon dia, Radio Estel. Para mí, la ràdio és la universidad de la vida. Es, bueno, todo lo que decís, información, cultura, entretenimiento. Yo sin radio me parece que, no sé, no podría ya vivir. Siempre que estoy en casa, la radio funciona. Y concretamente Radio Estel. Bon dia.
Concretament Radio Estel, eh?
I estàs tu de fons.
Sí.
Està enregistrant l'àudio.
M'agrada molt això, eh?
I tu allà de fons xerrant concretament de Radio Estel.
Escolta, la Universitat de la Vida, eh?
La Universitat de la Vida.
S'ha dit mai, això, tampoc. Sí. Però està molt bé.
Molt bona definició. Tenim una altra, José, podem escoltar?
Som-hi.
Bon dia, soc Josefa Villena. Definició de la ràdio. La ràdio és una companya incondicional i molt enriquidora. Està quan la necessites i no remuga quan la deixes. Pots disposar d'ella a totes hores i compatible amb altres activitats.
Escolta'm,
et dic una cosa, això de que...
Ho ha dit tot en tres frases.
Ha estat fantàstic, però, Villegas, allò de que no remuga...
Villegas, quan... senyora Josefa.
Senyora Josefa.
Home, un respecte.
Allò de que no remuga quan la pagues és veritat,
sí.
Però aquí es remuga molt. O sigui, aquí, que
això
estem aquí fent-la...
Això és una altra cosa.
Es remuga molt, però està molt bé. Ja no ho escolta, això està més, no n'arriba. Escolta, doncs,
m'agrada molt això, eh?
Fantàstic els oients per participar amb aquesta pregunta tan maca. Home, clar, si ho estem fent cada dia.
Sí.
Que arribin els whatsapps i es passarem per antena. I ara...
Tot bé?
No.
Val.
Tot bé, no.
Val.
Escolta una cosa, ja hem parlat molt de Pepe Domingo Castaño.
Sí.
Però teníem moltes coses preparades aquí al Bona Vesprada, però no tenim temps, no passa res.
No tenim temps, eh?
Però sí que, bueno, perquè després venen les notícies, etcètera.
Ah, farem les notícies també, oi?
Sí, home.
Val.
Clar, cada dia, no? O en principi.
T'ha enfadat, eh? Perquè vau dir que no sabíeu per què posava aquella veu a l'informatiu.
Això ho va dir la Núria, eh? Jo no...
Ho va dir Olma Giró.
Ho va dir la Núria.
Ho va dir Olma Giró.
La Olma.
Sí, jo em quedo amb aquestes coses.
Ja ho veig, quina rancúnia. Pues jo no sabia que havies estat tu. Que no. Tu vas dir una cosa, Núria, com que no ho entenies massa.
No.
Tampoc.
Per fer l'absurd.
Escolteu, per rematar el tema de Pepe Domingo Castaño. Jo és que tinc una... Vull destacar una cosa. És el tall número 6, José.
Com les deixes?
2010. Any 2010. Sí. És el trasbals de la SER, de Carrusel Deportivo.
La SER a Cope,
A Tiempo de Juego. Ja sabeu que va haver un problema en una Super Bowl. Sí. I d'un dia per l'altre, després de 18 anys, li van dir a Paco González que no podia presentar ja Tiempo de Juego. Però sí que continuava Pepe Domingo Castaño. Uh-huh. Resulta que ahir es va explicar en una de les múltiples anècdotes que es van explicar de Pepe Domingo, que li van dir, el director de la SER li va dir, no es pot fer cap referència a Paco González.
Ai.
El director estava a 5 metres, a la peixera, d'aquell primer programa de Carrusel Deportivo sense Paco González. El va començar Pepe Domingo Castaño.
Ai, Déu meu.
I va dir això.
Porque me da mucha pena lo que está pasando. Que 18 años de Carrusel terminen de esta manera. Yo, creedme de verdad, queridísimos, no lo entiendo. Hoy Paco González no va a estar en Carrusel, aunque va a estar, anímicamente, y todos sabéis los motivos. Cuando yo diga hola, hola, y el de los goles, y el de la emoción, y el del espectáculo, y el de...
Patapam, ¿eh?
Total, que el director había dicho, no se menta a Paco González.
Patapam.
Y el primer que digo es, hoy Paco González.
Exacte.
Doncs això és amistat, això és fidelitat,
sí.
I va estar fantàstic. Ja sabem que poc després van arribar, va haver un desembarco en Normandia de la SER a la Cope, i ja hem mantingut el nivell fins ser ja líders d'audiència. Escolta, tinc notícies.
Sí?
Ja sabeu que d'aquí 10 minutets es posa Xavi Toscano.
Sí.
Com diu la Núria, la informació veràs, l'autèntica i objectiva.
Val.
Però nosaltres farem la nostra visió.
Sí, el que no tinc jo és guió, eh?
Sí que tens, te l'he deixat aquí. Què has fet amb ell?
No, m'has deixat.
Sí, sí, t'he deixat, sí? deixat tot.
T'he deixat.
Ara
el busquem.
Ara buscarem.
Ja el tenim.
Escolta una cosa. Núria i Andreu crec que estan molt agraïts de la teva tornada, especialment per aquest moment, perquè no han... Sí.
Escolta, però a mi m'ha agradat molt.
A mi també.
Si voleu, el repartim, eh?
A mi també.
Vulgueu.
Sí, voleu repartir-los?
També us podem escoltar, eh? Amb molt
exacte,
amor.
També.
Escolta, si voleu, a partir de demà ho fem a quatre veus.
Vinga.
Bueno, doncs bé, arranca...
No m'ha quedat clar com ho fem avui, eh?
Avui tu i jo, perquè és que no tenen guió, bàsicament.
Val.
Vinga, doncs anem amb l'Estel Migdiada.
Doncs vinga, comencem amb l'informatiu de l'Estel Migdiada. Xavier Trias afirma que creu que el PSOE estava darrere del cop d'estat del 23F.
Ho ha fet a una entrevista aquest dilluns a la SER Catalunya, on també ha assegurat que l'assassinat de Kennedy el va orquestrar la CIA, que l'home mai va pisar la lluna, que existeix l'àrea 51, que lo de Ricky Martin i el paté Ejem, i que va veure Elvis un cop fa uns anys prenent paella a la Barceloneta.
D'altra banda, el rei rep Collboni en la primera audiència amb un alcalde de Barcelona en 17 anys.
Els micròfons han pogut captar les primeres paraules entre el monarca i l'alcalde. ¿Qué? Li ha dit Felipe. Vaya liada le metiste a Trias para ser alcalde, ¿eh, ladrón? A lo que Collboni li ha respost. Le dijo la sartén al cazo. Pues anda que tú empaquetando a tu padre pa Emiratos pa quedarte con el dormitorio principal de la Zarzuela. ¡Qué cabrito!
Hem fet Collboni gallec una mica? Què cabrito?
M'ha sortit així. Homenatge a Pepe Domingo. Cabrito.
Exacte. Puigdemont avisa Sánchez i Díaz. Algú es confon. No som nosaltres els que necessitem suport.
L'expresident ha continuat amb la tàctica gila, que és anar dient coses amb indirectes. Alguien necessita una investidura. Alguien tendrá que ponerse a todo el país en contra por una amnistía. Alguien tiene que pasar por el aro del fugado. Tàctica gila.
Por el aro del
fugado.
Ai, Déu meu. Eulàlia Reguant renuncia a l'acte de diputada per la CUP al Parlament.
Ho ha fet després de consultar tot el seu nucli familiar amb diverses assemblees en què, finalment, ningú tenia molt clar que és un acte de diputat, excepte el seu cunyat.
I més de la meitat de places d'aparcament han quedat petites.
Fons de l'Ajuntament de Barcelona ho atribueixen al denominat efecte Bertín Osborne. Homes insegurs, cotxes enormes. Endavant, Tris.
Perdoneu.
Hola.
Una furgoneta plena de droga apareix mig enfonsada a la cala d'aigua freda de Begur.
El fenomen ha vingut acompanyat d'un altre cas poc freqüent, i és que les gavines de la platja fumàvem tranquil·lament en un racó de la cala mentre escoltàvem Bob Marley en un altaveu Bluetooth enorme. Joel Joan ja ha dit que ell no sap res.
Dos de cada 10 espanyols fan dietes miracle, malgrat que el 98% fracassen.
El problema és el concepte, ha declarat Ferran Adrià.
Polèmica a Portugal pel comentari masclista del president sobre l'escot d'una noia.
El líder portuguès es va parar a conversar amb una mare i una filla i els va dir amb sorna: la filla és més maca que la mare. La seva filla encara agafarà una grip. No ha vist com és el seu escot? Carvajal, Woody Allen i Luis Rubiales han cantat un fado plegats per celebrar aquesta normalitat.
He dit això. Anem als esports, va.
Així que poso la veu esportiva, si no, no es pot, eh?
Bueno, endavant.
Parlem de selecció femenina, perquè ara hi haurà llista sense les 39 jugadores que no s'han pronunciat sobre l'ultimàtum.
Montse Torné, la nova seleccionadora, farà pública la convocatòria aquest dilluns a 5 dies de la visita a Suècia i es preveu que juguin els directius de la federació amb perruca i faldilla.
I atenció, perquè 15 jugadors de l'expedició de les Palmes de Sevilla perden l'avió per una vedada.
Part de l'expedició de la Unió Esportiva Las Palmas s'ha quedat a terra després de no pujar a l'avió que els havia de posar rumba a Madrid per després desplaçar-se a Sevilla. Finalment, els jugadors han arribat a temps aterrant en paracaigudes sobre el terreny de joc just quan l'àrbitre pitava l'inici del partit.
Gràcies, Rafa. Hora de l'entrevista. Vinga, doncs us explicàvem ara mateix, diversos jugadors i membres de l'estaf de la Unió Esportiva Las Palmas es van quedar a terra i varen perdre l'avió que els havia de portar cap a Madrid després de desplaçar-se a Sevilla. L'avió que els havia de portar rumb a Madrid anava amb retard i els futbolistes varen fer temps prenent un cafè. Al final el retard no era tan retard, de manera que els jugadors els ha agafat desprevinguts. En total són 15 futbolistes i dos fisioterapeutes els que han quedat a terra. Ara el club va haver de disposar un charter cap a Sevilla. Per explicar-nos una mica què va passar, ja podem saludar un dels fisioterapeutes de la Unió Esportiva Las Palmas. Ell és Armando Menisco. Armando, buenos días y gracias por atender la llamada de Radio Estel.
Nada, un placer absoluto, un placer.
Armando Menisco, lo he dicho bien esto.
Armando Menisco, fisioterapeuta de la Unión Deportiva Las Palmas, señor.
¿Qué pasa con esta circunstancia, Armando? ¿Cómo es que perdieron el vuelo hacia Madrid?
Bueno, pues nada, lo normal, que te pones a tomar un café y pierdes un poco la noción del tiempo al final.
Ya, pero bueno, se puede despistar una persona o dos, pero 15 no son muchas para despistarse.
Hombre, no, porque tú tienes que pensar que somos una piña. Es una de las claves del vestuario de Las Palmas. Si vamos a tomar un café, vamos todos como una piña. Si vamos al baño, todos como una piña. Si nos despistamos, todos a una como una piña. En el deporte profesional es una de las claves, ser una piña.
Debajo del mar, sí. Pues sí, aquí en la radio también somos piña, pero cuesta a veces.
Claro, siempre hay un bala perdida. Sí, ¿uno sí, en sí. tu equipo que no va con el resto?
Bueno, sí.
¿Quién? Dime nombre.
Hombre, no sé yo si es muy elegante decirlo, señor Armando.
Tú dilo, entrevistador, no te lo pienses, que así lo señalas y le sacan los colores. ¿Quién es el díscolo?
Bueno, el Sanahuya, que le cuesta un poco, va la suya.
Ah, pues mano dura, porque una manzana podrida se carga todo el sexto, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Bueno, sí, exactamente, sí.
Vale. En fin, bueno, y al final llegaron a tiempo para el partido, ¿eh?
Justitos, pero bien, más o menos.
Uh-huh. Armando Menisco es uno de los fisioterapeutas que se despistaron junto con otros 14 miembros de la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas. Perdieron el vuelo a Madrid este fin de semana. En fin, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Puedo saludar?
Sí, claro.
Saludo Bernardo Vázquez, el cantante de Los Refrescos, los de aquí no hay playa, vaya.
Nos están escuchando, ¿eh?
Sí, si nos escuchan, saludo para Bernardo Vázquez.
Ah, vale. Señor Menisco, gracias, que vaya muy bien.
Adiós.
Rafa, estava pensant jo, un dia d'aquests hem d'entrevistar... hem d'aconseguir entrevistar algú que vocalitzi.
Bueno, això són coses de l'Andreu.
Estaria bé.
L'Andreu,
quan truquem a gent, sisplau, que vocalitzin.
A mi no em tiris la pilota, eh?
Va, ara sí, us deixem...
És que era de Les Palmes.
Sí, eh? Clar. Ui, una abraçada per tota la gent de Les Palmes. En fi, ara sí, us deixem amb la informació veraç i contrastada.
Ara.
Xavi Toscano al capdavant de l'Estel Migdia. Gràcies, Núria Ros. Gràcies, Andreu González. Gràcies, Rafa Sanahuja. Gràcies a en José Matosas. Gràcies a Jordi Carretero. Gràcies a l'equip d'informatius, gràcies al Magiró, gràcies a tothom. I sobretot gràcies a l'Oient. Nosaltres hi tornem demà, a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé.